migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE Catalunya i Andorra. Parlarem de l'informe PISA, que encara cueja, això. Encara cueja perquè és normal. És normal. Estem davant d'un desastre i Catalunya, doncs, està davant... És que la paraula és adequada, si em permeteu, desastre. Encara que, possiblement, els cercles polítics no acabin d'admetre això, però és així. És així, vull dir, és un batacazo en comprensió lectora. S'ha millorat una mica en matemàtiques i en ciències, doncs, ja us explico el què, no? De fet, el president Aragonès ja ha citat els partits per aprovar mesures educatives, doncs, per intentar revertir els resultats dolents de PISA. La pregunta és que això, aquests resultats, no poden sorprendre ningú. Si hem de ser sincers, això no podem dir, oh, sorpresa, no. Per què? Doncs perquè portem 8 anys baixant. 8 anys baixant. Un any, bé, pot ser un any dolent, per lo que sea, no? No s'ha sortit un mal partido, però és que portem 8 anys. 8 anys de davallada, 8 anys que van baixant, 8 anys que els resultats no són com s'esperen, 8 anys de canvi de lleis, 8 anys de no saber exactament on anem. On anem? I és així de cru, és així de cru i és així de real. No ho dic jo, ho diuen les xifres. Les xifres estan allà. Doncs, a més, doncs s'han posat, començant a posar coses. Quan parlem de mesures educatives per revertir els resultats, exactament de què s'està parlant? Doncs mireu, s'està parlant de que si no funciona el sistema s'ha de canviar. Vull dir, si el que s'està aplicant no funciona, això s'ha de canviar. Vull dir, aquestes són les mesures. Suposo que davant d'això no hi ha gaires secrets. Jo crec que no hi ha gaires secrets. Per què? Amb unes mateixes lleis orgàniques, Catalunya no funciona i Castilla y León sí funciona. Per què? Què és? Avui ho sabrem, perquè parlarem amb la consellera de Castilla y León després a migdia, amb el Carlos Osada, i ens ho explicarà. Parlem de l'informe PISA. Nosaltres parlarem de seguida amb els sindicats perquè ens expliquin el què, amb el Xavier Massó, que és secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, i ens explicarà molt bé tot el tema. En parlarem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. I com tenim el temps? Doncs el temps assolellat. No esperem pluges, les temperatures es mantenen pel que tocaria per l'època i començaran a pujar progressivament durant tots aquests dies, sobretot el cap de setmana, perquè no esperem pluges. No esperem pluges i no farà calor, però sí una temperatura a migdia que pot ser fins i tot més que agradable, no? Esperem sol. Si he de dir alguna cosa per aquesta tarda, és una alerta per l'estat de la mar, una alerta activada per servei de la Generalitat per mal estat de la mar a l'extrem nord de la Costa Brava. De fet, el cap de setmana, el que sí que podem esperar per dir alguna cosa són boires a Ponent, boires cap al Segrià, cap a la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, per aquesta zona, i núvols. Però no esperem pluges. A la resta, predomini del sol, tant dissabte com diumenge. La fotografia és pràcticament la mateixa, exceptuant aquesta pujada de temperatures, perquè és que tenim un anticicló d'aquells potents, d'aquells senyors anticiclons, els tenim enmig d'Europa i no deixa passar absolutament res. Ja no passava res ara menys, fins que no marxi aquest anticicló i almenys, si parlem de pluja, que és el que realment ens fa falta, la cosa no canvia fins ben entrada la setmana que ve. Parlem de dimecres, Vull dir, estem parlant pràcticament a una setmana vista. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs destacar que es mantenen complicacions a l'autopista P7 per un accident a l'alçada de Barberà, que ha tallat 2 carrils en sentit sud, en sentit Tarragona, i ara mateix hi ha 9 quilòmetres de cua des de Mollet del Vallès fins a aquest punt, també en direcció contrària, i per l'efecte Badoc hi ha 2 quilòmetres de cua entre Cerdanyola i Barberà en sentit Girona. A més de retruc, doncs les vies més properes també es veuen afectades, com és l'enllaç de la C-17 amb aquesta autopista P7, amb aturades de parets del Vallès, com dèiem, en sentit sud. També destacar altres vies de complicacions, la C-33 i la C-58, amb aturades d'entrada al nus de la Trinitat entre Montcada i el mateix nus de la Trinitat. També la Pota Nòria de 6 metres de cua entre Santa Coloma i el nus de la Trinitat. i a les rondes, doncs, complicacions a la ronda litoral en sentit Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta, cues també en sentit Trinitat a la zona portuària i a la ronda de dalt també aturades en tots els sentits de la marxa. En sentit Trinitat en veiem entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi i en sentit Llobregat entre el Rus de la Trinitat i Horta. De moment és tot el Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies. Que tinguis un bon cap de setmana, Marta.
Adeu.
Bé, de seguida parlarem d'una qüestió en la que Catalunya és pionera en moltes coses. En aquest cas, no gaire bo, l'informe PISA, aquest desastre que Catalunya... No som els... Ja, no estem sols, eh? Dice que mal de muchos con solo de tontos, en aquest cas. Però jo tampoc posaria i no m'alegraria tant. Ceuta, Melilla, Andalusia, més o menys. Euskadi també ha caigut molt. Bé, de seguida en parlem. Convidarem aquí a l'Onda Canalés per parlar. Però abans, ja sabeu, si parlem de mobilitat, el desafiament diari que pot arribar a ser pujar i baixar escales per algunes persones. S'ha d'estar ben equipat, perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió o que un familiar es faci gran. Per tot això, Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Són professionals. Truca ja al 935-169-030. 935-169-030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibra.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con unos ibéricos de bellota y marisco gallego acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si somos muchos, lo cojo en platos preparados que están buenísimos. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone con crema de pistacho, ¡buf!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Sephora.
Sephora quiere hacerte brillar esta Navidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Hey, Fonsi.
Oh, no.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hey, yeah.
Parlem de l'informe PISA, parlem de totes aquestes conseqüències. A migdia parlarem amb la consellera d'Educació de la comunitat de Castella i Lleó per parlar del seu èxit, són els primers. Per parlar de què es fa allà que no fem aquí. Perquè les mateixes, les lleis orgàniques són les mateixes, eh? Per allà i per aquí. Yolanda Canales, bon dia, benvinguda.
Què tal? Molt bon dia.
Vaja, que cal que tenim amb l'informe PISA i tot el que està arrossegant, i amb raó, amb cara i ulls.
Sí, la veritat és que ha provocat un autèntic terratrèmol polític, però també educatiu, òbviament, amb implicacions de professors, famílies i també els responsables de la conselleria.
He de dir una cosa que no podem dir que hem d'estar sorpresos amb aquests resultats, perquè fa 8 anys que això va baixant. És a dir, que si no s'ha vist les orelles al llop és perquè algú no ha volgut veure-les, eh?
No, i també estan les proves de competències bàsiques, que ara en parlem, si
endavant, de cas. Sí,
a veure,
sí.
Què és el que diu l'informe PISA? Doncs el que reflecteix d'entrada és un autèntic daltabaix per a Catalunya, que se situa per sota de la mitjana dels països de l'OCDE i a la cua d'Espanya. De fet, només Andalusia, Ceuta i Melilla estan darrere de Catalunya en els tres àmbits que analitza: lectura, matemàtiques i ciències. I ha obtingut els pitjors resultats de la història de l'informe PISA des de que es va començar a fer aquest estudi l'any 2000. Però, com dèiem, tampoc ens ha d'estranyar massa, perquè les proves de competències bàsiques que es fan a 6 de primària i a 4 d'ESO també han anat mostrant que la cosa no acaba de rutllar del tot bé, sobretot en llengües. Parlem de les últimes proves de competències a 4 d'ESO. Cauen els resultats a castellà i català. De fet, en les darreres proves es van assolir els pitjors resultats de la dècada en aquestes matèries. Sí que va millorar una mica els resultats en matemàtiques. I de tot plegat, què diuen des de la conselleria? Doncs atribueixen els mals resultats a la pandèmia, que ha influït, evidentment, però jo crec que ja portem un cert temps...
Basta ja d'eixar la culpa a la pandèmia.
A la pandèmia.
Que sí, que pot haver influït, però tant, farem una mica això.
La consellera d'Educació, Anna Simó, també va atribuir la davallada a les successives lleis educatives que han anat aprovant els governs centrals a torn.
Clar.
Que és cert, que cada govern que arriba fa la seva llei educativa i el que necessita el sistema és estabilitat. Però comentàvem abans, hem comentat també, l'exemple de Castella i Lleó.
Sí.
Van com un tir, com
s'acostuma a dir. Que tenen les mateixes lleis de Madrid que les nostres, vull dir, són les mateixes, les de base.
Exacte, la llei orgànica es regeix per la mateixa i també han patit els mateixos canvis. Què és el que està passant, no? I la confiança, la consellera, què és el que recepta? Confiança i fer pinya. Que és el que ha vingut a demanar també en una carta que ha enviat a les famílies, on d'altra banda assegura que ja s'estan impulsant les reformes necessàries, tampoc les ha precisat, per revertir aquesta situació, i diu que es reforçaran en especial els aprenentatges en lectura, matemàtiques i llengües. Ha demanat suport per als docents, que jo crec que els docents tenen el suport de les famílies, i també més implicació de les famílies, que jo crec que també ho estan fent. O sigui que igual el problema és això, el sistema educatiu, però de base.
Tal i com estem, anem a parlar amb el sindicat de professors de secundària. Parlem amb el seu secretari general, que el tenim al telèfon, el senyor Xavier Massó. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Clar, quan et pregunto què està fallant, no sé si tu he de preguntar a tu o a qui li he de preguntar, però tu, segurament tens una opinió formada del que es pot estar fallant.
A veure, per resumir-ho amb una sola frase, el que està fallant fonamentalment és el propi concepte d'educació, de model educatiu, que s'està aplicant des de fa ja bastants anys. Això d'entrada. És evident que no ens sorprès a ningú. Diguem que potser hi ha l'impacte psicològic, no?, pel fet, doncs, en el cas especial de Catalunya, no?, que ha caigut les últimes posicions dins el que és el context d'Espanya, però que tampoc sorprenen, És a dir, això només cal veure la tendència de declivi que hi ha claríssimament dels darrers informes PISA. Vaja, vull dir, no és una cosa que digui, ostres, què està passant? No, està passant d'alguna manera el mateix que venia passant, però empitjorat, simplement.
Simplement. Però quina diferència hi ha, per exemple, entre Catalunya i Castella i Lleó? Perquè allà, bé, no està tan mal la cosa, i aquí sí, tan diferent és l'educació?
A veure, sí, fonamentalment és que estan aplicant un altre concepte, fent o no fent cas, o no fent massa cas de totes les recomanacions innovadores, que en podríem dir. De fet, hi ha una qüestió que està bastant clara, és que el DUA, per exemple, amb tot el tema competencial, treball per projectes, etc, Catalunya ho va començar a fer molt abans, és a dir, Catalunya ha estat pionera en el desastre, per dir-ho així. I, esclar, doncs, els efectes són molt més acusats aquí, en part per l'avantatge en el temps, avantatge o desavantatge en aquest cas en el temps, i també perquè aquí s'han aplicat a rajatabla tots els, bueno, totes les barbaritats, que d'alguna manera, les barbaritats pedagògiques, ho hem de dir clar, que s'han estat aplicant, no? Per tant, clar, Castella i Lleó ja des de sempre han estat bastant més reacis a aplicar tota una sèrie d'innovacions. I en aquest sentit, doncs, a veure, hi ha el cas famós, no? De Sòria, doncs, estaria, doncs, en els primers llocs del rànquing, si Sòria fos un país. Mm. I Castilla i León, doncs, està molt ben situada. L'institut aquest famós, el Núñez de Arce,
sí, sí,
que seria el millor institut d'Europa, sembla ser que seria, no? Esclar, ara, clar, només cal veure les entrevistes que han sortit amb professors, alumnes, etcètera, d'aquest institut, que, a veure, que es podria resumir amb una resposta lacònica però autèntica. No, no, aquí estamos haciendo pues lo mismo de siempre. És a dir, cuidado, tonterías las justas.
Correcte.
Dir, esclar, és que, a veure, la cosa no té secret. Aquí, en canvi, és al revés. Aquí estem cada dia innovant, no? Cada nou director general, cada tal, nous projectes, que si el sensei, que si el senpai, que si el tal... Bueno, doncs, esclar, en definitiva, tot per cada cop ensenyar menys. Això també és una qüestió que es veu després a les proves de selectivitat, no? El diferent nivell dels exàmens de selectivitat segons comunitats autònomes, no? Que és una cosa que ja està començant a suscitar també una certa polèmica. Perquè, clar, Espanya és un districte universitari únic, per exemple. Aleshores, esclar, a veure, això què és, no? I responent a la pregunta, clar, és que allí segueixen ensenyant.
Ja, entenc.
Castilla i León segueixen ensenyant, millor o pitjor, etcètera, però segueixen ensenyant. L'objectiu segueixen ensenyar perquè els alumnes aprenguin. Aquí, encara que soni molt dur, ha deixat de ser així des de fa molt de temps.
Però no hi ha rectificació, és el que més em sorprèn. Sembla
no,
que la política, com sempre, diu allò de «nunca m'equivoco».
Efectivament. No solament no hi ha rectificació, no hi ha cap mena d'autocrítica, ni tampoc, a veure, que aquí estem en una educació, jo diria, d'un pedagogisme de caire gairebé teocràtic, no? La idea és bona, diuen ells, jo entenc que és conceptualment errònia d'entrada, en la seva mateixa base. La idea és bona, per tant, el que ens està fallant són les circumstàncies. La famosa votat de la sobrerepresentació de població immigrant a les proves PISA a Catalunya, que la van haver de corregir perquè l'OCDE els va llegir la cartilla, escolti, que això no és així, i qüestions d'aquestes. És a dir, no es poden equivocar. Esclar, resulta que és allò que es diu... Escolti, és que això que em diu vostè és teoria. Home, doncs miri, no, a veure, una teoria és una explicació de la realitat, de la pràctica. Llavors, si la teoria explica bé la realitat, és una bona teoria, i si no l'explica bé, és una mala teoria, simplement, una teoria errònia, no? Els fets no poden tenir mai la culpa. En tot cas, els fets són les conseqüències de l'aplicació de determinats principis que poden ser bons o poden ser dolents, i això ho tenim en els resultats, i els nostres resultats, doncs, canten, vaja.
Estem a temps de canviar? Es pot canviar?
Home, sempre s'està a temps de canviar. És a dir, el que passa que per això cal un cop de volant, un cop de timó urgent, i, clar, doncs, no sembla que anem cap aquí. A veure... Els punts que, els famosos 10 punts, les 10 mesures a llarg termini que ha anunciat la consellera, doncs jo no n'he sabut distingir ni una de reacció, de cop de volant, ni una. De fet, ella mateixa va dir que no, aquí no donarem cap cop de volant. Potser és que es pensa que estem bé, no? Però clar, jo la veritat és que em quedo perplex quan, per exemple, veig que el punt 4 dels que proposa la consellera... pacte, que diu textualment, pacte per una educació a temps complet, com fa Portugal, que serveixi per enriquir els alumnes amb activitats extraescolars amb valor curricular. A veure, aquí, a part de la... Això em sembla una absoluta bajanada. Però és que, a més, si vol copiar Portugal, que copiï el Portugal de l'època del Donocrato, que només fa 15 anys d'això, que és quan Portugal, a veure, se'n va parlar del miracle portuguès,
sí, sí.
Va superar fins i tot Finlàndia, etc. Però és que des del 2018, des del 2016, quan canvia el govern a Portugal, fan una nova llei que copia la nostra. I resulta que Portugal ja porta dos informes PISA. En aquest últim, el més recent, s'ha fotut una batacada de les dimensions de Catalunya. És clar, és que estem aquí, la desorientació aquí és que és realment brutal.
Totalment. Doncs, escolta'm, Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, gràcies per la xerrada i gràcies per la teva opinió molt amable, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres i ja ho sabeu.
Doncs hem escoltat largo y tendido al Xavier Massó, que s'ha deixat anar i ha explicat unes quantes coses sobre el tema. Vosaltres jutgeu i arribeu a conclusions del que es pot fer i el que no es pot fer, de les maneres i les no maneres. En aquest cas, el Xavier Massó, que està al peu del canó, en sap molt. Bé, de seguida actualitzarem titulars de la jornada d'avui divendres, aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra, i després parlarem d'altres qüestions, com per exemple, que vull ser de gran. De seguida en parlem aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Simultáneo. El nuevo espacio gastronómico del Hotel Catalonia Barcelona Plaza te ofrece cada tarde del 18 al 22 de diciembre a las 6 un concierto único y exclusivo de Navidad, con las canciones navideñas de esta época, con grandes músicos en el escenario. Vívelo con la familia o amigos en horario de tarde en simultáneo. El nuevo espacio gastronómico del Hotel Catalonia Barcelona Plaza en Plaza España. El espíritu de la Navidad. Más información en su perfil de Instagram, @simultaneoplaza.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Escucha también este programa en la TDT. Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. Cope Más.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest divendres, dia 15 de desembre, bell mig pràcticament d'aquest mes de desembre. Actualitzem titulars de la jornada amb el Carlos Rosada. Bon migdia.
Què tal? Bon migdia, Cruz 2000. Ja tenim data per recibir la d'educació. Saps que hi ha hagut un informe PISA que deixa l'educació catalana sota mínims, amb un pou que jo no sé pas sí. Com ens en sortirem. I aviam, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja convocat per el dia 19 de desembre, dimarts que ve a les 6 de la tarda al Palau, a tots els grups parlamentaris. Atenció, tots menys Vox, jo no sé per què no els convoca amb aquesta gent, també són de Déu i els seus votants també porten fills a l'escola.
Home, evidentment.
Per parlar del tema dels informes, dels resultats de l'informe PISA. Aragonès, recordem-ho, ja va explicar dimecres en el ple que vol impulsar canvis valents en l'educació a partir d'un consens entre partits polítics. Jo aquí trobaré a faltar segur a la gent que coneix molt bé el món de l'educació, professors, famílies i pedagogs que poden aportar, jo penso, molt més amb tots els respectes cap als polítics, però molt molt més que els polítics.
Fa molta ràbia, això. A mi em perdonareu, sí, però sí, habitualment sí, 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 sí. Problemes professionals, quan parlem de sanitat, quan parlem d'educació, es convoquen a tots els polítics, però no als professionals que estan a la trinxera que han de dir la seva cosa i el per què.
Són els que coneixen realment les mancances, els problemes
i les
que
necessitats
de cada sector.
No s'entén, això.
Però bé, en fi... Sempre hi ha possibilitats de que l'hora vagis a votar, doncs canviïs les...
Són coses que no s'entenen.
En fi, deixem-ho estar, esperem que intentin trobar alguna solució positiva perquè el futur dels nostres fills, en fi, sigui una mica millor del que preveuen o que marquen aquestes directrius d'aquest informe PISA, o el darrer, que és autènticament demolidor, a la cua, comprensió lectora, matemàtiques i ciències, entre moltes altres coses.
Bé, de fet, acabem de parlar amb el Xavier Massó, del Sindicat de Professors de Secundària, i després parlem amb l'altra cara de la moneda, sí. Sí, on s'ha parlat de la situació a Catalunya, feia la comparació amb Castella i Lleó, i avui tindrem a la consellera de Castella i Lleó, que l'entrevistes tu.
Rocío Lucas ens explicarà què passa amb Castella i Lleó, que no només aquest informe PISA, sinó tots els anteriors informes PISA surten a dalt de tot. En aquesta ocasió, en aquest darrer, encara ho han bordat, com li deia jo a la consellera, no? Digo, oiga, que han hecho ustedes que estan a dalt de tot, en el top de matemàtiques, de ciències i també de comprensió lectora, igualats amb el sistema que diuen que és el millor del món, que és el de Singapur, no? Però, bueno, l'escoltarem després de la consellera de Castella i León, Atenció ara amb el missatge que ens ha enviat avui Càritas a les portes del Nadal. Només un 8% de les famílies vulnerables que acompanya aquesta entitat, aquesta ONG de l'Església Catòlica, rep l'ingrés mínim vital. L'Església Catòlica, com deia, o Càritas concretament, ha explicat avui el seu particular informe PISA en matèria, en aquest cas, social. La nota, doncs, un suspens també, vull dir que no anem pas bé tampoc en matèria social aquí a Catalunya. I avui també us convidarem a fer una passejada per la Fira de Santa Llúcia, una de les cites imprescindibles del Nadal a la ciutat de Barcelona. Està ubicada aquesta fira a la plaça de la Catedral i està oberta fins al dissabte, dia 23 d'aquest mes. Arriba ja, atenció, ni més ni menys que la 237 edició, i és considerat ja com el mercat de pessebres més antic del món, i que aquest matí ha visitat una redactora de COPE, la Yasmina Naranjo. Ens explicarà, doncs, tot el que ha vist i ha parlat amb moltíssimes pares, nens i paradistes que han anat a la Fira de Santa Llúcia.
De fet, antigament, la Fira de Santa Llúcia començava el dia de Santa Llúcia, que és el dia 13. Ara ja no, ara aquestes fires de Nadal, com la més antiga del món, com és la de Santa Llúcia, comencen molt, molt abans. Igual que els seran les llums i tot això.
I que durin molt, que són molt maques, i que tant, durin molt. Igual que els llums de Nadal,
Són molt xulos. Carlos, gràcies. I abans que marxis, tenim converses.
Tindrem converses demà, com sempre, a les 12 del migdia, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina. Aquesta setmana parlarem de seguretat a les portes de Nadal a la ciutat de Barcelona. Ho farem amb el cap de la Guàrdia Urbana, el senyor Pedro Velázquez.
Gràcies, que tinguis un bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, igualment.
Gràcies. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
Bon dia, José Miguel, companys. En mans i veus meves i sobretot dels protagonistes,
Sí, sí, com okay. Xavi?
Sí, perquè se la juga a València, Demà València-Barça.
Com que se la juga? Això vol dir que si no guanya o no hi ha un canvi, ja és equilibri o penja d'un fil?
Deixi'm que toqui una mica el violí, en aquest sentit, amb la pregunta que em fa vostè, i deixi'm que sigui Xavi el que defineixi el que és el partit de demà a Mestalla.
Sí, per nosaltres és una final perquè tenim necessitat de punts. Crec que el problema principal de tot plegat és que la Lliga no estem com hauríem d'estar. La derrota amb el Madrid i la derrota del Girona crec que és el que ens ha passat i ens està afectant, i per això hem de recuperar punts com sigui.
Una figura, la de Xavi, recolzada públicament per Jordi Finestres, cap de gabinet de la Junta Directiva de Laporta, a les xarxes socials, després de la doble derrota contra Girona i contra Anvers en el plànol merament esportiu, esperant la llista de convocats en De Jong. Ha entrenat amb tota normalitat en la jornada d'avui. Pel que fa al Girona, ja es parla obertament de reforços al mercat d'hivern per intentar consolidar aquesta plaça de Lliga de Campions, si no més. I demà, a la Lliga de Segona, un no menys atractiu Andorra-Real Club Deportiu Espanyol. L'Espanyol que visita el Nacional d'Andorra, després que hagin sortit informacions que parlen que els àrbitres de VAR van privar els àrbitres de camp d'imatges que podrien haver canviat resolucions. Com ara, per exemple, se'n recorda vostè aquell gol de Griezmann que no va entrar a l'Espanyol Atlético de Madrid? El club ho estudia jurídicament i avui Ramis, el tècnic, ha canviat una mica l'estratègia.
Si ja la situació, bueno, la complejitat arbitral i el VAR, les dificultats que s'està tenint per interpretar algunes situacions, li incorporamos este tercer factor, que no sé si llamarlo VAR judicial, pues es que algo no funciona.
Más uno. algo, quelcom no funciona en aquest tema del
home,
bar.
Si estem parlant de que s'oculten imatges si del estem... bar a àrbitres de camp...
Hi ha una explico. Set àrbitres de bar, el comitè tècnic els fa fora les dues últimes jornades de la Lliga passada. Aquests àrbitres han enviat al CTA i a la Federació als tribunals i la jutgessa el que ha dit és que, escolti, és que aquí va haver-hi imatges que vostès no van subministrar als àrbitres de camp. Per tant, rebutjo la demanda d'acomiadament improcedent. Què passa? Que una cosa és una negligència, que sembla ser que podria estar demostrada, i una altra cosa és que aquesta negligència estigui feta a posta per ensorrar l'Espanyol i enviar-lo a segona divisió. Aquest és el matís jurídic que fa que l'Espanyol als tribunals no mogui peça.
Ostres, això seria molt greu, eh?
Escolti, no, és pràcticament...
És molt greu, eh?
Seria gravíssim, perquè a un tribunal com ho demostres?
És difícil, però és igual. És igual.
És molt complicat. Escolti, futbol femení. Tenim un Levante Las Planas en Real Madrid a la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana. I és notícia de les darreres hores les informacions que parlen que Jonathan Giraldez no continua a la banqueta del Barça la propera temporada. Poliesportiu, avui, Palau Blaugrana, Barça Olímpia de Milano, Eurolliga...
Ho ha dit ell, no? Que no continuarà, que canvia, que acaba contracte i que no renovarà.
I que no continuarà el Barça femení. El relleu podria estar dintre de la casa. Eurolliga, Barça Olímpia Milano, al Palau, fase regular de la competició europea, sense Mirotić als italians. I finalment, gràcies a Déu, hi haurà Copa d'Espanya d'handbol aquest cap de setmana, amb un derbi català a semifinals entre el Barça i l'handbol Granollers.
José Luis Gil, moltes gràcies.
A vostè, senyor, bon cap de setmana.
Igualment, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, ampliarem totes aquestes informacions esportives de casa. Esports Copé amb el Joan Ballori. De seguida parlem de dues coses. Atenció, parlarem de neteja, però de neteja amb empreses de confiança. Quan tu vols netejar casa teva, o la llar, la comunitat, un local, una empresa, necessites una empresa de garanties i de qualitat. Parlem d'això, d'aquesta situació de confiança, i després parlarem de, amb la Fundació dels Oficis per parlar de la desorientació, o millor dit, com s'orienten els joves perquè tinguin clar cap on han d'anar. Allò, aquella frase tòpica de què vull ser de gran, doncs en parlarem de seguida aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato de familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Llega la venta especial, con descuentos de hasta el 30% en sofás, solo en El Corte Inglés. De dos plazas, de tres, con cheslón, rinconeras... Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo. Solo hasta el 17 de diciembre, venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en El Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de limpieza, pero para contratar una empresa que te haga las cosas bien, primero tiene que haber confianza. Y la confianza se gana con el tiempo, con reseñas, en fin. Aquí vamos a hablar ya con personas que, bueno, con una persona que representa una empresa, de hecho su empresa, que con la que ya hablamos hace tiempo y creo que son de mucha confianza. Me refiero a Quality Limb, que por cierto han estrenado web, ahora lo hablaremos. Quality Limb, Sebastián Nieto, CEO y fundador de Quality Limb, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias, buenos días.
Mira, la última vez que viniste se me quedaron un montón de preguntas por hacerte. Y si me permites, te las voy a hacer hoy.
Vamos, aprovecha.
De entrada, cuando hay un festivo en una comunidad, ¿no? O en una empresa o donde sea. ¿Qué hace Quality Limb para hacer frente a este tipo de problemas cuando llegan puentes como el que se acaba de hacer hace poco o festivos en general, ahora que vienen fiestas? ¿Esto cómo lo afrontáis?
Pues mira, este famoso puente de la Purísima, como le digan, es el puente que yo digo ideal para los cambios de empresa de limpieza. Porque entonces vas a saber cómo trabaja una empresa de limpieza. Nosotros lo que hacemos, que además lo ponemos por escrito, pero lo importante es cumplirlo, no ponerlo por escrito, es
sí.
Cuando llega un festivo, nosotros le garantizamos a la comunidad, al cliente, a la empresa, al cliente que sea, que la limpieza se va a hacer el día de antes o el día de después. Pero la limpieza se va a hacer siempre. ¿Qué es lo que pasa cuando viene este puente, como bien has comentado? Claro, es un puente que es 2 días. Y además es muy tonto porque pilla, en este caso, este año ha sido miércoles y viernes, ¿no?
Sí.
¿Y qué ha pasado? Muchas empresas que justo coincidía que la limpieza la tenían que hacer ese miércoles, jueves o viernes, con la excusa, pues no la limpian toda la semana. Y estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando ahora estarán cabreadísimos porque les ha pasado. Pues nosotros, a mí me encanta que pase esto, porque gracias a eso nosotros seguimos creciendo. El año pasado...
Demostráis que estáis
sí,
ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, sí. Este año nos ha pasado, pero el año pasado vinieron 15 altas nuevas gracias a este puente.
O sea, los puentes os proporcionan clientes.
Sí, porque claro, al fin y al cabo es lo que tú has dicho. La gente que quiere, gente quiere seriedad, ¿no? Tú estás pagando por un servicio, no estás pagando por un servicio. A ver, una cosa es, yo qué sé, que tenga puente, pues una fábrica, oye, perfecto. Pero cuando tú pagas por un servicio de limpieza, la limpieza tú quieres que sea siempre.
Claro.
¿No? Por lógica. O si no, como mínimo, que demos alternativas. Entonces, nosotros garantizamos que se va a hacer o el día de antes o el día de después.
Pero se va a hacer.
Se va a hacer,
pero
seguro.
Se va a hacer, ¿eh?
Seguro.
Bueno, sabéis que Quality Limb son servicios de limpieza de comunidades o locales comerciales, o sea, esta es vuestra especialidad en este caso.
El tema de que la gente nos empieza a conocer en medios como radio y tal, el tema de publicidad, estamos empezando ahora, pero hasta ahora ha sido todo el boca a boca.
Que es una parte también muy importante, ¿eh? Muy esencial. Bueno, yo voy a dar el teléfono 669-30-9591. Lo estoy viendo desde la web. En la web vais a encontrar toda la información, así que qualitylimb.es. Yo os dejo el teléfono por si acaso, ¿eh? 669-30-9591. Y lo que te quería comentar, he hecho un poquito de trampa antes de que vinieras y estaba mirando las reseñas. Ya sabes que el señor Google en esto tiene mucho poder, en este tipo de cosas, la gente, cuando no hay un boca a boca, cuando no escuchan al propietario o a alguien de la empresa, pues va a Google a ver qué dicen de esta empresa, a ver qué comentan. Esto lo hemos hecho todos, ¿eh?
Son en todo. Sinvergüenzas.
Y oye, muy bien, ¿no?
Estamos muy contentos.
¿Están comprados todos estos que te han puesto las reseñas? Porque
esto ha sido muy bueno porque como los que...
Es un 4.9 sobre 5, ¿eh?
Sí, sí, no, es brutal. Y de hecho, el 4.9 viene por un cliente que se equivocó. No es que se equivocase, que puso 4, pero es que ha sido muy bueno porque nosotros dijimos, oye, mira, que ya estamos saliendo en página web, nos estrenamos en Google, hablando con los clientes. Los clientes, por iniciativa propia, yo no les he dicho lo que tenían que hacer. Yo solamente les he dicho, oye, que estamos aquí. Empiezan a poner reseñas. Cuando yo empiezo a leer las reseñas, digo, es que se van a pensar que les he dicho que tienen que ver. O sea, yo me he quedado impresionado porque han habido algunos incluso que han llegado a poner, soy tal, presidente tal, de la dirección tal, en la comunidad tal. Y estoy encantado, o sea, le invito a la gente que lo mire, que si quieren poner reseñas, que las hagan, pero que lo miren porque es impresionante. Y eso es, al fin y al cabo, el esfuerzo, el sacrificio de estos 4 años de hacer las cosas bien hechas.
La confianza de contratar una empresa que cumple, seria, profesionalidad. Estamos hablando de Quality Limb, la web, quality-limb.es, esa es la web. Y Sebastián Nieto, CEO y fundador de Quality Limbo, oye, muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros. Es un placer.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Orientar laboralment els joves és importantíssim per saber què volen ser de grans, si em permeteu el tòpic. El dilluns, dia 18, l'Institut Narcís Monturiol de Figueres celebra una jornada d'FP i empresa amb la fundació de... organitzada per la Fundació dels Oficis. Tenim al telèfon a la seva directora, la Meritxell Garrido. Meritxell, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, que difícil tenen els joves avui en dia. Sembla que estan com més... tenen més dubte, no?, a l'hora d'escollir cap on anar, no?
Sí, la veritat és que és complicat per ells. Jo penso que se'ls ha d'ajudar a poder-se orientar i a orientar bé, i és el que estem intentant treballar des de la Fundació dels Oficis des de ja fa uns quants anys.
Com s'orienten els joves precisament perquè més o menys tingui clara o coneixin les bases cap on anar?
Nosaltres aquí a l'Alt Empordà, ja el 2024 ja farem la quarta edició del Saló dels Oficis, i el que intentem és que els joves de la comarca coneguin totes les professions i oficis que tenim de manera pràctica i que puguin veure doncs, de què es tracten els estudis, quines sortides professionals hi ha, també fem venir a les empreses perquè ells vegin no només la part educativa, sinó també la part, diguéssim, més pràctica, que les empreses directament els hi expliquin com són les sortides professionals, què treballaran, quines tasques tindran, i d'aquesta manera doncs, que ells trobin en un mateix espai tot el ventall de possibilitats que tenen.
Clar, perquè una vegada estava reflexionant sobre que possiblement una qüestió és la vocació o la passió i una altra cosa és la sortida laboral. No sempre van de la mà, malauradament.
Sí, no sempre van de la mà, però sovint pot passar que no coneguin sortides professionals que potser sí que es poden assemblar o que es poden acostar molt a la seva vocació, i en aquest espai la idea és que vegin totes les opcions i veure què és allò que els hi fa el clic i que els motiva per continuar estudiant.
I surten més o menys amb les idees més clares quan van a aquest saló, per exemple?
A veure, surten contents, el que passa és que nosaltres també hem detectat doncs, que necessiten molt d'acompanyament, val? I fins a la tercera edició el saló estava enfocat a tercer i quart d'ESO, i ara també volem començar a treballar l'orientació ja a primer i segon, val? Perquè quan ells hagin de decidir a quart, doncs que ja portin 3 anys treballant tot el tema de l'orientació, de les professions, dels oficis, els oficis que s'estan perdent, que vegin que són una superbona opció de futur, i d'aquesta manera doncs, que quan arribin ja en el moment de decisió que tinguin bastant clar què se'ls dona bé, què poden fer, quines opcions tenen.
Dilluns, a l'Institut Narcís Monturiol feu precisament una jornada de FP i empresa.
Sí.
En aquesta qüestió, i a més feu taules rodones i tota aquesta història per precisament comunicar, no?, tot això amb uns quants ponents, entre les quals estaràs tu.
Sí, correcte. Aquesta jornada, diguéssim, nosaltres a nivell de comarca sempre estirem les empreses, que tenim unes empreses molt motivades amb el tema d'FP, sempre diem que volem ser referència a l'Alt Empordà com a punt de formació professional, i totes aquestes empreses que estan donant molt de suport a l'FP i que quan fem el Saló dels Oficis tenim allà 100 o 150 empreses col·laborant, el que hem buscat en aquesta jornada és que creem sinergies entre les empreses i els centres educatius, val? A banda de lo que és el saló que venen els joves, és una jornada en què les empreses expliquin directament als centres educatius quins perfils necessiten, quines necessitats tenen, i que els centres vegin i percebin totes aquestes necessitats de manera que ells puguin anar de la mà, no? I que vagin creant col·laboracions, i entenem que la FP, al final, l'èxit serà quan vagin de la mà instituts i empreses.
Aquesta és una de les claus, perquè l'empresa segurament és la primera interessada en que la FP funcioni bé i doni ja personal format, en aquest cas, no?
Exacte, i la millor manera de que l'èxit sigui aquest és que les empreses directament transmetin les necessitats als centres i que creïn col·laboracions, que els centres trobin empreses on enviar els alumnes a fer el dual, i si anem de la mà a la part privada i la part pública, és que serà un èxit seguríssim.
Doncs tenim aquesta jornada, aquest dilluns, dia 18, per orientar, sobretot en forma general, ja parlant de forma genèrica, l'orientació de cara a una sortida professional, a què hi vull ser de gran, aquesta seria la pregunta tòpica, doncs és més important del que possiblement podem pensar. No vull fer comparacions entre generacions, perquè cada generació té els seus problemes i els seus quès, no? Però la importància de saber cap on vas sempre, sempre hi és. Meritxell Garrido, directora de la Fundació dels Oficis, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Con el plan 1-2-3 de Clinideca adelgazarás seguro, sin esfuerzo, es drenante, te deshinchas y nivelas el azúcar y el colesterol al bajar de peso de 4 a 7 kilos menos y en solo 3 semanas. Enriqueta, cuéntanos cómo.
No son batidos, es natural, apto para todos, con registro sanitario y lo recibes por mensajería sin gastos de envío en tu domicilio, sin tener que desplazarte a ningún centro.
La primera semana con los sobres de piña.
Detox, eliminas toxinas, retenciones, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriguita, combates el estreñimiento y pierdes más de 4 centímetros de volumen.
Y en la tercera semana, las cápsulas.
Captagrasas, te ayudan a eliminar la grasa. Ya pierdes de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53 es económico. Y atención, de regalo.
Los tres test, detox, drena y lipo, más el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas, gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora al 650-51-53. 253 y de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas. ¿A qué te gusta? 650-51-52-53. Doncs escolta'm, anem a parlar de cinema. Com no hem de parlar de cinema? Bé, de cinema, no de pantalla gran, de pantalla petita, de totes les pantalles i de plataformes. Amb el Taisan Cao, benvingut, Taisan.
Hola, bona tarda, Josep Miquel, com estem?
Molt bé, a tu et veig Lozano.
Queda molt bé, el barret de Santa Claus.
Pensava que no, queda molt bé el peinau.
No, el peinau, no. El barret de Santa Claus.
Bé, dic el del peinau perquè no tinc cabell, bàsicament. No tinc cabell com per fer-me pentinats, per això ho dic, eh? Per on vols començar?
Pel·lícules infantils.
Que el Nadal és això, també,
clar,
no?
El que ens agrada, clar.
I aquestes comèdies romàntiques nadalenques, com les Crismes, aquestes que es veuen en aquesta època.
Sí, és el que toca. Doncs no sortim de la plataforma, ens quedem també a Disney i veiem a l'especial de Nadal de Lego Star Wars.
Era la noche antes del día de la vida, en una galaxia muy, muy lejana.
Tiene buena pinta. Árbol, comida, decoración...
Reuniéndose los héroes estaban para celebrar el día.
Bé, sembla que aquesta té millor pinta. Que jo recordo l'any passat que em vas portar també una qüestió de Nadal, de Star Wars... La família Chewbacca celebrant Nadal. I va ser una pel·li horrorosa, terrible.
Recordem.
Per oblidar, per morir, vull dir, una cosa brutal.
Per recordar. Sí, eternament. Sí. Un cop l'has vist, no la pots oblidar mai.
Vull dir, només a l'abast de persones que els agrada aquest tipus de pel·lícules ultra-mega xungues. Vull dir.
Recordem que a YouTube, la podeu trobar gratuïtament, tenim l'especial de Nadal de Star Wars de l'any 1978, un especial que es va fer amb el consentiment de George Lucas, però que va ser un absolut desastre.
És que no m'estranya.
És una pel·lícula musical...
És horrorosa. És una cosa...
Sí, sí.
Una cosa que... És que no...
Ben per a creer, perquè no t'hi creus.
Tinc els adjectius per aplicar, però és que no els vull aplicar en antena, ni en directe.
Una pel·lícula que fa sagnar els ulls.
Sí, totalment,
I
te lobotomitza el cerebro, esa pel·lícula.
Curiosament, quan van començar a fer aquest especial de Nadal, que ho podem veure ara, però el van fer a l'any 2020, ja té uns 3 anyets, doncs, quan es van plantejar fer-ho, van dir, bueno, fem un Lego de Nadal i tal i qual, però la paraula Nadal ja, a Lucasfilm...
Ja no li agrada.
No es podia pronunciar. O sigui, era com... Sí, era...
Ja no.
Podríem fer...
És un trauma.
Sí, és un trauma.
Podríem
fer
un
una pel·lícula de Lego, de Star Wars... en quin ambient? Doncs, bueno... per Cap d'Any. Tu ja m'entiendes, no? No podíem parlar de Nadal.
A Lucasfilm tenen un trauma amb això, ja, de l'any, dels anys 70.
Llavors, això ha netejat una mica la imatge de la producció nadalenca de Lucasfilm i ens porta...
No, és que les pel·lis de Star Wars de Lego estan xules.
Totes les de Lego tenen el seu què.
Tenen un què xulo, eh?
Aquesta està...
Pels nanos, també.
Jo, la millor, la que més m'agrada, és la de Batman.
Sí.
La de Batman és espectacular. És de les millors de les pel·lícules de Batman que hi ha, eh?
Sí,
incloent totes les serioses del Tim Burton i les del Matt Reeves, etc. I les del Nolan, o sigui, està dins de les millors de Batman.
Quina aventura han de fer, sí.
Aquesta ens explica la història dels personatges de l'última trilogia, la de la Rey i companyia, el Finn, en companyia, que ella, a l'època de Nadal, troba una pedra que és una mica... És una mica Marvel, Doctor Estranyo. Obre portals a viatjar en l'espai i en el temps. I llavors va viatjant per les escenes clàssiques de totes les pel·lícules de Star Wars.
Ah, que xulo. Està bé.
Per el retorno del Jedi, l'Imperi Contraataca... I llavors, ella el que vol és aprendre de tots els Jedis a com ser una mestra de Jedis per ajudar al fin a Nadal ser un Jedi.
No té bona pinta?
Sí, està entretinguda. Clar, o sigui, això és...
I als nanos els agrada Star Wars i Lego, això
agrada,
és magnífic.
Els agradarà als nanos perquè reconeixeran els personatges de les últimes trilogies i... tira força cap a la nostàlgia a les escenes icòniques de Star Wars.
Molt bé, i amb què acabem?
I acabem amb una pel·lícula que també és una mica, per mi, una mica desgavell. La podem trobar a Netflix i és una pel·lícula molt, molt clàssica de Nadal, almenys a l'estil, que es diu La família Claus.
Waarom blijf je niet gewoon in Nederland? Waarom moet je terug naar België?
Mam, we hebben het hier over gehad. Je hebt er anders toch wel van gedacht.
Bueno, aquesta gent parla com si tingués un nus a llengua. De quina nacionalitat és aquesta pel·lícula?
Doncs dels Països Baixos.
Parla una cosa molt rara.
I ambientada a Bèlgica. Ah. Una pel·lícula que a mi no m'ha agradat gens ni mica, però jo sóc una mica l'excepció perquè té tres parts, o sigui, és una trilogia.
Uh-huh.
O sigui que èxit ha tingut allà...
Que parla de la història de la família Claus, no? Suposo.
Sí, però... El protagonista és un... És a l'actualitat. És un adolescent que la seva mare s'ha quedat vídua i marxen d'Holanda, dels Països Baixos, a Bèlgica, i ell està emprenyat amb el Nadal, no? Diu, la mare li diu, tornem a començar la nostra vida a Bèlgica, ella es fica en una fàbrica de galetes, coneix a un immigrant, s'enamora d'ell, tot molt típic, la dolenta és molt dolenta, l'està explotant a la fàbrica, i el nen diu, el Nadal no val res, el meu pare s'ha mort fa poc, i descobreix que el seu avi és el Santa Claus.
Vaja!
I
li ajuda a descobrir tot això, no?
I l'ha vist una mica...
Què? Cansat?
Sí, una mica cansat, una mica vell.
Ah.
I està força... Malalt.
Que busca un relleu generacional.
Sí, ja està buscant un relleu, li diu... Nen, que et toca tu agafar el relleu de la família Santa Claus i el nen no té gens ni mica de ganes. Però, al final, doncs, clar, que és el Nadal, no?
Evidentment.
I és una pel·lícula molt ensucrada, amb tots els típics, amb tots els tòpics, o sigui, no hi caben totes les coses de Nadal que han de ser bones.
És un bon què, eh?
Sí, però, o sigui, està tan forçada
l'ensucrament, no?
La il·lusió i el bon rotllo que diu... Plega ja una mica, o sigui... No,
és un tòpic.
És, és una pel·lícula plena de tòpics, però bueno, però et dic que...
No siguis grinch, no siguis tan grinch.
Sí. Pels grans, una mica...
Home, ja vale, sí, ja vale. Pels grans, però pels petits,
pels,
home.
Pels petits, clar. Els agradarà, però penso que fins dels 0 als 12 anys.
De
0 a 12, dos mesos, i perquè han de ser força innocents, perquè és una pel·lícula que és massa.
Doncs, senyor Taixancà, moltíssimes gràcies, que tinguis bones festes.
Igualment.